Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica, 25 anys, Ràdio Valira 40, i uns quants més, el Ricky i jo junts, eh? Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Jo, 70.
Ah?
Que jo no me l'amago, l'edat, eh?
No, perquè està fantàstic, ell.
Bueno, una cosa... Oh,
que et queixes?
No.
No et queixis, eh?
No em queixo pas, no em queixo pas. I des de que he descobert aquestes tirites grosses, gruixudes, que et poses a l'esquena...
Tirites grosses, gruixudes?
Que et poses... Bueno, com els esportistes, que van tots amb... Sí,
aviat quina sembla... ciologia?
Ah, no ho sé, no ho sé. Sí. Aviat semblaré una mòmia. Vinga, vinga. Però va molt bé, eh? Va,
sí?
Molt, però
mira,
que molt
bé.
Molt bé, doncs, com sempre, moltes gràcies. Faltaria més per acompanyar-nos un cop més aquí a la cadena Pirenaica. I la veritat és que avui volem començar, perquè avui és 10 de març, volem retre homenatge a un gran instrument, és aquest, perquè ens ha semblat oportú començar el programa, doncs, recordant que avui és el Dia Internacional de la Gaita.
De la gaita, de la buna. Abans es feia aquí a Ordino. Sí, venia gent de tot arreu.
Ja.
Els boners, que també es diuen.
Ja.
Els gaiters, boners.
Sí.
Doncs això. Doncs des del 2012 se celebra aquesta efemèride.
Sí, senyora.
La gaita també la podem conèixer com a cornamusa.
Cornamusa.
És un instrument musical de vent i també, pobres, tenen mala fama, no? Les gaites,
bueno...
No toques la gaita.
Sí,
no
sí.
No es toca bé, tela, eh?
Sí, sí. El que passa que és això, no? Que hi ha molta gent que no coneix l'instrument, que no el toca, i en canvi no deixa de tocar la gaita amb moltes qüestions,
per això.
Són gent que, ja dic, que toquen aquest instrument d'oïda.
d'oïda. Ah. Per cert, que l'origen de la gaita és molt antic, eh?
Molt.
Perquè es veu que ja havia estat utilitzat pels fenicis, els babilonis, els hebreus, els celtes i els romans, que estrany que no toquessin la gaita també, els egipcis, eh?
També, és veritat.
Doncs a la península Ibèrica es toca la gaita, també aquí al Principat d'Andorra, Escòcia, i tant, Escandinàvia, França, Itàlia, l'Orient Mitjà, fins i tot Turquia, les Illes Britàniques i també els Països Baixos.
Doncs ja ho sabeu. Avui, com dèiem, Dia Internacional de la Gaita, o dia també de Carlos Núñez.
Toca molts altres instruments de vent, eh?
M'ha vingut aquest al cap.
No, home, és una fera, eh? És una fera.
Sí, per això.
Doncs molt bé, vinga, va, continuem, parlem de la televisió. Passapalabra va tornar-se a emportar el Minut d'Or amb més de 3 milions d'espectadors, eh?
Clar, perquè no era divendres.
No era divendres.
Els divendres la cosa
era baixa. Dilluns.
Era dilluns. Ahir a l'Hormiguero va tenir a Juanma Moreno Bonilla, que és el president de la Junta d'Andalucía. I van fer 1.950.000 espectadors. A la vora 2 milions, eh? La revuelta que hi havia la... M'encanta, a mi, aquesta noia, l'Aitana Sánchez Gijón, i també el Taz Silar, que...
Skylar.
O Skylar, que a casa seva el coneixen. Bueno, es van quedar amb 1.334.000 espectadors. I el tercer programa més vist, First Dates, amb 1.193.000 espectadors.
La pel·lícula clàssica, que sempre ens en fem ressò de la 2... Que ocurrió entre mi padre i tu madre, doncs va tenir una bona audiència amb un 5,5, 535.000 persones.
Exacte.
Ai, els periquitos.
Sí, sí.
Que no feu els deures.
No. Una...
Tut!
Sí. El que va dir el Villarroya.
10 partits seguits que no guanyeu, eh?
Sí.
Heu fet el rècord, ja.
Un desastre.
No havia passat mai a la
mai
vida.
Mai a la vida, mai a la vida. Un desastre, però un desastre... Sobretot,
ai,
sobretot...
Ai, Manolo.
Sobretot la segona part. Ja ho pots ben dir. Ai,
Manolo, que penges d'un fil.
Ai, Manolo, que te van a dar en el bombo. això. El cel sigui.
I tant.
Bueno, doncs bé, aquest partit el van seguir, entre d'altres, 235.000 persones, amb les quals m'incloc.
Perquè los sufridores, no?
Los sufridores.
Los sufridores, que sortien a...
Los sufridores, sí.
Un, dos, tres, no? Era això?
Com vols dir un, dos, tres?
No sortien los sufridores a un,
ah,
dos,
sí,
tres?
Sí, sí, ah. el programa del Chicho Ibáñez Serrador,
ah,
sí, home.
Això, això.
Bueno, doncs res, ara anem a recomanar, com sempre. Avui la cosa va de pel·lícules. Sí. Sí, perquè, per exemple, TCM, a les 8:10, d'aquí una estona llarga, doncs tindrem una pel·lícula que està molt bé. Mm. Es diu La noche de los gigantes.
¿Apaches?
Apaches.
Sí. ¿Cuántos?
Bueno.
Uno solamente. Bueno. Pero aquí había tres hombres y armados.
Solo hay huellas de uno. ¿Salvaje?
Creí que estaba en México.
Ha estado aquí hace solo unas pocas horas.
Bé, aquesta és una pel·lícula,
pobres.
És un western.
Guanyen... Perden, vull dir, els indios perden.
Sempre, pràcticament.
Pobres.
Bueno, doncs, és una pel·lícula dirigida per Robert Mulligan i interpretada per el gran Gregory Peck, la Eva Marie Saint.
Maca.
Maca, maca.
El Frank.
El Frank Sinatra. Ah,
sí, sí.
I després també el Robert Foster, entre d'altres. És una pel·lícula, si us agrada el gènere, doncs que està molt bé. Una altra pel·lícula que està molt bé, Hits, tot això, com sempre, a Movistar, El último Moicano.
Un altre indi.
Gran pel·lícula.
És una pel·lícula del 1965, eh?
Exacte, és una pel·lícula d'aventures i protagonitzada, doncs, per Joachim Fuchsberger, Karin Dorr, Marie France, Carl Lange, Ricardo Rodríguez, etc, etc. Després recordarem que se'n va fer una altra,
sí,
més recent,
altra.
Que la protagonitzava el, entre d'altres, el Daniel Day-Lewis i el Wes Studi, que era més dolent que el fred.
És la banda sonora d'aquesta pel·lícula, una banda sonora que en el seu dia doncs, va compondre i interpretar Mark Knopfler. La pel·lícula és un tipo genial, amb el títol com la cançó Local Hero, de Bill Forsyth, amb Burt Lancaster, Peter Rieger i d'altres,
La pel·lícula està molt bé, val la pena. És una d'aquelles pel·lícules... Tremendament interessant. És una comèdia, però que té el seu què, no? És a les 10 del vespre al canal Comèdia de Movistar Plus. I ara una de música, una musical o un biòpic, no?, que en diuen, perquè és el Back to Black.
I don't know what I'd do if I didn't.
Marisa Abel es posa la pell de Amy Winehouse, I la pel·lícula dona nom a una de les, cançons de l'Amy més conegudes, aquesta Back to Black, és del 2024.
Exacte. Per tant, bueno, ja ho veieu, un biòpic, una comèdia...
Un western que no hi falti.
Un western que no hi falti i una d'aventures.
I que no falti el futbol.
Sí, perquè avui torna la Champions, ja, doncs, avui a partir de les 18:45 el Galatasaray-Liverpool, a les 9 del vespre Atlético de Madrid-Tottenham, a les 9 del vespre Newcastle-Barça i a les 9 del vespre també Atalanta-Bayern.
Són partits, els de la península ibèrica més seguits, i que podreu... sintonitzar en aquesta mateixa sintonia.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs anem a parlar una estoneta amb el Joan Marc Miralles, que no només de futbol viu l'home, ni la dona. Bueno, el de l'Espanyol no hi viviu gaire, eh? Mal
no.
Viviu, més aviat,
no,
eh?
No,
bueno,
no,
deixem-ho córrer.
No, no, ja,
no cal que en parlem.
Bueno, si...
No, no cal, no cal, home, no cal, no cal. Joan Marc Miralles.
Bueno, pues
no. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Joan Marc.
Ai, el tenim més decebut, aquest home.
Bon dia, Perico.
Bon dia, bon dia.
Ai.
Bon dia. Ja tens raó, Joan Marc.
Sí?
Home, sí, sí, sí. És que m'ha enviat un WhatsApp fa una estona.
I què diu?
I em diu 4 de 30, vol dir 4 punts de 30, que s'ha de...
Sí, és una... quedat molts pel camí, eh?
Punts suspensius. Diu, no, no es pot seguir així.
No.
Bé, i té tota la raó del món.
I Manolo no... go home, no?
Sí, Manolo em sembla que... No sé ja si arribarà per Setmana Santa, tu. O el crucificaran.
Ai, calla. Pobre en xicot, a mi em
cau bé. Encara queda, per Setmana Santa.
Encara queda.
Ja, però és que, escolta...
És la primera setmana d'abril.
Sí, però, noi, no aixequem cap, eh? I, a més a més, vull dir... Vist el partit d'ahir, la primera part, dius, bueno, encara, però és que la segona part va ser infame, va ser una cosa.
Mare meva. Doncs res, escolta'm, Joan Marc, aquest cap de setmana dius que va caure un meteorit.
Sí.
Què
sí.
Dius ara?
I no gaire lluny del nostre, a més, eh? Ah. Bueno, no gaire lluny.
Al cap d'algú li hauria de caure el mateix.
Pues mira, com que heu passat abans el I Will Survive,
sí.
hi ha dues persones a Coblença que deuen pensar això.
Sobreviuré.
Sobreviuré, no?
Van sobreviure que us hi caigués un meteorit de la talla d'una pilota de futbol que va travessar el taulat de la seva casa.
Hòstia, tu.
I va destrossar la seva habitació.
Hòstia.
Sí.
A on dius?
A Coblença.
A Coblença. A Coblença és una ciutat que està a sobre el Rin, tocant el Rin a Alemanya.
A Alemanya.
Entre Colònia i Luxemburg.
Sí.
A la zona de l'Eifel, que és allà també on fan, ho feien les carreres de Fórmula 1 a Alemanya, el circuit de l'Eifel.
Sí.
I el bòlid que va originar aquest meteorit que va caure es va poder veure per tot França, Bèlgica, Luxemburg i Alemanya. Hi ha unes 3.500 avisos d'avistaments d'aquest bòlid que va anar explotant i desintegrant-se a mesura que entraven a l'atmosfera i deixant una estela de llum força visible, a més els sorolls de les explosions també es van sentir, i les restes es van escampar pues, per tota la ciutat de Coblença, la més gran, aquesta que va aterrar a la teulada d'una casa i que es va esclafar dintre l'habitació de la parella en aquesta casa de Coblença.
Ja, confirmat que era un meteorit i que no era un...
Confirmat, perquè era un tros de roca, sí.
Sí, no, bueno, que no fos un missil d'aquest del...
No,
calla,
era un missil.
Calla.
Oh, escolta, aviam.
No, a més, venia de l'altre costat, perquè va passar primer per França, després per Bèlgica, Sí.
Bueno.
A veure, que és força raro que un meteorit causi danys, encara més raro que... causi danys personals, perquè em sembla que hi ha més probabilitats de que toqui un llamp que no pas que et caigui un meteorit a sobre, però aquí va anar de poquet,
Sí. Ostres, doncs vaja susto. Sí, bueno, sí. Doncs apa, ara parlarem d'asteroides.
D'asteroides i que una miqueta el mateix tema,
El mateix tema, efectivament.
Sí,
sí, sí, perquè aquest és aquest asteroide que havia, en principi, de també venir a tocar la Terra, no?
Sí, en vam parlar a principis de l'any passat.
Ja.
El famós 2024 YR4, que va fer titulars a principis de l'any passat, ja que es va descobrir el 27 de desembre del 2024, i entre el gener i el febrer de l'any passat, els càlculs de trajectòria el van portar a ficar-lo en la llista de possibles impactes que la NASA elabora. Tenia un 3% de probabilitats de que impactés contra la Terra el 18 de febrer del 2032. I això va fer titulars arreu del món, no sé si ho recordeu.
Sí, i tant.
Fins i tot es parlava de la fi del món. Bueno, és un asteroide relativament modest, fa fa uns 60 metres de diàmetre, més o menys 7 metres, és a dir, entre 57 i 67 metres de diàmetre, de la talla pues, d'un vagó de tren, un parell de vagons de tren, i bueno, el que va passar és que poc després, a finals de febrer, ja van haver noves observacions de la trajectòria d'aquest asteroide i es va descartar completament que el 2032 pogués impactar contra la Terra. Però sí que va aparèixer en aquell moment un 4% de probabilitats de que impactés contra la Lluna. I el que passa que ara noves observacions que ha fet el James Webb, que també serveix per a aquestes coses, han determinat que no hi ha perill per la Lluna tampoc, no hi ha perill d'impacte, passarà uns 21.000 quilòmetres de la superfície de la Lluna i uns 200.000 quilòmetres de nosaltres, és a dir, passarà entre la Lluna i nosaltres, i doncs no hi haurà cap problema el 2032. Clar que, com que passarà tan a prop de la Lluna, és possible que la seva trajectòria canviï per l'influència de la Lluna, el passar tan a prop, i doncs no sabem el que passarà després del 2032. I aquesta modificació de la trajectòria, el passar tan a prop de la Lluna, doncs potser a la propera vegada que torni a passar a prop de la Terra, doncs ens passi més a prop, ens passi més lluny. És un asteroide del tipus Apolo, que torna cada 4 anys cap a la Terra. Els tipus Apolo són uns asteroides que creuen l'òrbita de la Terra, i coneixem gairebé uns 2.000 d'aquests asteroides de tipus Apolo. La majoria són d'origen del cinturó d'asteroides que està entre Mart i Júpiter. Aquest en particular ja sabem que és d'aquesta zona, després de passar per la Terra se'n torna cap a aquella zona del cinturó d'asteroides i després torna cap a nosaltres. I a veure, és un asteroide que és perillós, però relativament perillós. És a dir, si mai caigués a la Terra, podia provocar una explosió del tipus d'una bomba nuclear potent. Unes 500 vegades la bomba d'Hiroshima. Però que és bastant menys potent, per exemple, que les bombes nuclears més potents que han fet els homes. És a dir, que tampoc arribaria així. Que provocaria, doncs, danys a nivell local o regional. Si hagués caigut el 2032, hagués provocat, per exemple, un esdeveniment com va passar a Tunguska a principis del segle XX, o un cràter com el que hi ha a Arizona, el Meteor Cràter, el famós cràter aquest que hi ha a Arizona. No sé si mai heu vist imatges d'aquest cràter.
No.
Perfectament rodó. És una cosa que es pot visitar a Arizona, que es va provocar un meteorit del mateix estil fa uns 50.000 anys.
Sí, ja ho veig, ara ho estic veient. Déu-n'hi-do, Sí.
Sí, sí, un tros de cràter.
Déu-n'hi-do.
Però, vaja, no... A veure, que el més probable és que caigués en el mar, perquè el 70% de la superfície de la Terra és aigua. És a dir que... Però, vaja, i hem vist el que ha passat a Koblenz,
Escolta...
I també... Vam veure... Sí, digues.
No, és que ara que estaves parlant de tot aquest tema de que si caigués a la Terra passaria el que estàs comentant i tal, venia la curiositat de saber si hagués caigut a la Lluna, quines repercussions haguessin pogut tenir amb la Lluna?
Aquí s'ha vist darrerament per les xarxes, que quan encara hi havia aquesta probabilitat, que deien que podria partir la Lluna en dos... Coses d'aquestes. Unes coses absolutament delirants, no?
Bulos, no?
No. Ja, bulos fins a un cert nivell, partiria la Lluna en dos. L'energia que dissiparia en la Lluna seria inferior a l'energia que dissipa en la Terra, perquè la gravetat de la Lluna és més baixa, és a dir, faria una explosió d'unes 5 megatones en la Lluna, i crearia un cràter entre 500 metres i 2 quilòmetres de diàmetre.
Déu-n'hi-do.
Però No està clar que sigués visible des de la Terra l'explosió, perquè la Lluna és molt brillant, i doncs no està clar que això es pogués veure, i sí que deixaria anar o pujaria unes 100.000 tonelades de residus, de trossos de roca i de pols, tant de l'objecte de l'asteroide com de la superfície lunar, que s'aixecarien i crearien com una espècie de núvol. El que no està clar és si part d'aquests trossos podrien anar fins a la Terra o no. Podria provocar algun xoc amb alguns dels satèl·lits que tenim en òrbita. I, bueno, també hi ha tot aquest tipus d'especulacions en les xarxes, que això provocaria que destrossés tots els satèl·lits que teníem en òrbita, i doncs ens quedarien sense telecomunicacions i sense satèl·lits i coses d'aquestes.
Sí.
Bueno, no està gens clar el que passaria amb aquestes 100.000 tonelades. Primer, perquè la majoria d'aquestes 100.000 tonelades serien de trossets de pols molt finet, molt finet, molt finet, que s'elevarien com un núvol, no serien trossos de roca grossos. I segurament la majoria es perdrien en l'espai i no vindrien cap a la Terra. És a dir, tot depèn també d'on hagués caigut aquest tipus d'asteroides. Però a veure, hi ha hagut impactes sobre la Lluna, n'hi ha hagut moltíssims. Heu de veure la quantitat de cràters que té la Lluna. Tots aquests cràters són tots cràters d'impacte. La Terra ha sobreviscut als impactes sobre la Lluna, i sort que n'hem tingut, perquè n'ha parat molts que, haguessin, si no, haguessin anat contra nosaltres. No ens ha de preocupar
no.
Menys aquest tipus. Home, si sigués un objecte més gros, ja, quan ja parlem de més de 140 metres, que són els realment perillosos també per la Terra, doncs aleshores potser sí que ens haurien de preocupar una miqueta més el que passaria amb aquests residus d'un impacte sobre la Lluna.
Perdria lluminositat?
No.
No, per nada. No?
Un cràter de 2 quilòmetres a la Lluna és dos més petits que hi ha a la Lluna.
Fan pessigolles.
Sí, no. Vale. No perdria lluminositat ni res.
Molt bé.
A més, podria impactar al costat obscur, que nosaltres no ho veiem, i ni ho veuríem, el cràter aquest.
Ja. Doncs de la Lluna anem a passar al Sol, justament del màxim solar del cicle.
Sí, el cicle solar que hem parlat tots aquests últims mesos, que estàvem en el màxim, que potser havíem arribat al màxim o potser havíem passat al màxim, ara ja tenim clar que el màxim està passat. Per què el tenim clar?
Sí.
Perquè finalment, després de 1.355 dies en el qual sempre hem vist taques solars a la superfície del Sol, doncs hem tingut 3 dies on no hi ha hagut taques solars a la superfície del Sol. I les taques solars són els indicadors de l'activitat solar. Doncs, si deixem de tindre taques solars, vol dir que l'activitat solar està en descens. I doncs que ja hem passat aquest màxim. L'últim dia que no havíem tingut taques solars va ser el 8 de juny del 2022, el primer dia que va ser sense taques solars després del màxim va ser el dia 21 de febrer, fa uns 15 dies. Va durar 3 dies, tornen a haver-hi, és a dir, l'activitat solar encara en tenim, i en tindrem fins que arribem al mínim, que serà el 2030. El darrer mínim va ser el 2019, aleshores vam estar 700 dies sense taques solars, però va ser un període entre el 2018 i el 2020 que vam estar sense taques solars. Ara serà segurament entre el 2029 i el 2031 que estarem sense taques solars, però mentre encara tindrem activitat i encara podem tindre alguna sorpresa sota forma de de tempesta geomagnètica potent,
ah, sí?
d'ejecció de massa coronal que ens vingui cap a nosaltres. Mm. Recordeu que em sembla que va ser la setmana passada, o fa 15 dies, us vaig dir que n'hi va haver una
sí.
que ens va fregar, ens va anar de poquet de poquet, però que tot i fregar-nos va provocar la... va provocar un radio blackout bastant generalitzat.
Sí, sí.
I doncs hem d'estar a l'aguait encara, i sobretot, per exemple, pels astronautes de la missió Artemis 2, pues, encara són moments perillosos si hi ha alguna tempesta solar que es dirigeix cap a la Terra en el moment que ells estan en trànsit cap a la Lluna o tornant des de la Lluna cap a, cap a la Terra, perquè perden la protecció del camp magnètic de la Terra i doncs estarien exposats directament a totes aquestes partícules molt energètiques que podrien provocar danys no només a la càpsula, sinó també físicament amb ells. Són radiacions d'alta energia, rajos gamma, i doncs això provoca pues, el mateix que l'exposició a material radioactiu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Que fa anys que no la sentia, eh?
Oi que sí?
Buf!
Sí, sí, avui acabarem amb una cançó que es diu Grandmaster, de Flash and the Furious Five. Ho he dit bé, això, Candela?
Ah, sí.
Eh que sí? Val, es diu...
Es diu The Message, eh? Són Grandmaster Flash and the Furious Five, això.
Bueno, això. Bueno, doncs pues mirin. Per què? Doncs aquest tema, aquesta cançó, està considerada com una de les primeres i millors cançons del hip-hop de la història. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Fins demà, adéu-siau.
Adéu. Sometimes it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skip the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing bad, stole my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
My son said, Daddy, I don't want to go to school because the teacher's a jerk. He must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Because it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
Yo, Mel, you see that girl, man?
Yeah, man.
Yo, that sound like Cowboy,
what's
man.
Up, fool?
Yo, what's up, money?
Yo.
Hey, where's Bill and Raheem, man?
They upstairs cooling out.
So what's up for tonight, y'all?
Yo, we can go down to Fever, man.
Let's go check out Junebug, man.